Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per seguir sense veure el sol i amb el paraigües a punt. La jornada a la comarca es torna a presentar gris, ennuvolada i amb pluja feble.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, bona hora, benvinguts a una nova edició del Supermatí de Ràdio Capital i que podeu també seguir a través de Ràdio Bisbal per estar informades i informats de tot allò que passa a la comarca amb una cobertura, vaja, que no tiene parangón, que diu aquell. Per tant, abans de començar, perquè avui tenim molta tela per tallar, saludem a la redacció que fa possible aquest programa avui, saludant en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
En Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia.
La Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Àlex Cordon, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem amb els titulars de la jornada. Això passarà avui a partir de les 8 del vespre. Ràdio Capital posa cara a cara els dos líders de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró en el nou govern i oposició. Gerard.
L'alcalde Maurici Jiménez i el cap de l'oposició, Joan Giraud, debaten de l'oci nocturn, el turisme i la guerra ucraïna en el nou programa de l'emissora. Es podrà seguir el programa avui a partir de les 8 del vespre.
Podreu escoltar-lo a través de Ràdio Capital i veure-la en format audiovisual a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitch i a través de... Vaja, si penseu molt fort, igual el veieu directament a les vostres ments. Palafrugell fa una crida a la sessió voluntària d'habitatges per familiars de persones refugiades d'Ucraïna, Anna Salvador.
El consistori va convocar una reunió informativa aquesta setmana per abordar-ho. A més, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania comptarà amb un punt d'informació sobre com es pot ajudar voluntàriament en temes relacionats amb la guerra al país. En aquest sentit, s'oferirà la possibilitat de fer un acolliment en un habitatge sencer o en habitacions de forma il·limitada.
Mentrestant, a les 8 i 2... Us expliquem que Càritas Girona ha recollit més de 86.000 euros per refugiats d'Ucraïna.
L'entitat està rebent el suport de nombroses iniciatives que s'estan duent a terme a tot el territori per ajudar els refugiats i no descarta organitzar noves accions solidàries.
I ahir, ara trobàvem a faltar alguna notícia d'aquestes ja, eh? Ahir van desmantellar un cultiu de marihuana amb 574 plantes. Va passar en una casa de Santa Cristina d'Aro.
Els Mossos detenen un home de 33 anys i comissen 1.030 grams de capdell ells més preparats per a la venda. A l'arrestat se li atribueix un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric.
Anem a la cosa dels serveis, perquè avui comencen les obres de substitució del clavegueram del carrer Port Pelegrí. Això és a Calella de Palafrugell.
L'anterior instal·lació era antiga i es trobava en mal estat, de manera que no es podia garantir la seva estanqueïtat i integritat estructural. El tram afectat va des del carrer de Pintor Joan Serra fins al passeig de Francesc Estrabau.
I més notícies... Perquè ahir vam saber que diversos propietaris forestals crearan Singular Wood. Maria.
Aquesta és la primera plataforma de venda de fusta singular per a interiorisme, artesania i decoració. La iniciativa busca contribuir a la gestió sostenible dels boscos, posant en valor els seus productes.
I el Castell de Calonge serà l'escenari de diverses exposicions durant aquest estiu.
La primera exposició, que es podrà visitar el dissabte 25 de juny fins al diumenge 31 de juliol, serà la dels artistes Glòria Muñoz i Quim Domene. Altres noms destacats són els dels artistes Assumpció Mateu o Pep Camps.
I un artista, però en aquest cas artista de la pista, Paula Badosa, que ja és a quarts d'Indian Wells amb un joc que en Sergi diu que és excels.
La de Begú va signar un dels millors partits de la temporada i es va desfer de la canadenca Leila Fernández en dos sets per un doble 6-4.
8 i 4 minuts. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Anem amb el temps. Anéssim dies sense veure el sol. Quins són els detalls per la previsió meteorològica del Baix Empordà que tindrem avui, Marc?
Mantenim el temps guiat per la gran pertorbació que està situada en terres més meridionals. I mentre passi això, tenim el corrent de vents marítims i la inestabilitat garantida per avui i pels propers dies. Avui, seguint amb la dinàmica insegura, la nostra comarca es prepara un dia amb pluja que tindrà ganes tot el dia i serà altra vegada un dia gris, ennuvolat i amb pluja que probablement torni a ser poc abundant. No veurem el sol. Demà divendres podríem tenir pluges una mica més productives, tot i que no gaire més. Pel que fa a temperatures, no seran excessivament fredes, però la manca d'insolació deixarà el dia rúfol i poc confortable. Com passa en aquests casos, ens mourem en una forquilla de temperatures mínimes i màximes molt semblants, que aniran dels 10 a 12 mínims als quasi 15 màxims. Finalment, comentar que seguim un dia més amb l'avís activat per estat de la mar, amb onades que podran superar els 2,5 metres i provocaran maregassa, i amb notable mar de fons de component est. Per demà i pel cap de setmana, més inestabilitat i noves precipitacions. L'episodi, mica en mica, sense grans acumulats, anirà deixant registres de pluja a la nostra comarca.
En Marc Vilà deia que hi haurà poca variabilitat tèrmica durant el dia d'avui. Doncs la temperatura mínima de la comarca la marca una vegada més el termòmetre o l'estació meteorològica que hi ha situada a Begur, que marca 10,9 graus positius, pràcticament 11 graus doncs, a Begur, temperatura mínima de la comarca, mentre que la màxima la trobem amb 12,5 graus a Albons i també a Palamós. Aquests 12,5 graus que marquen els mercuris de temperatura màxima a les 8 del matí i 6 minuts. I després de la informació, del sumari de la informació del temps, arriba el temps per l'opinió avui amb en Marc Casanovas.
Fa uns dies vaig assistir a la presentació del Pla de la Biodiversitat i del Verd de Palafrugell. Una molt bona iniciativa per determinar quin és l'estat de la biodiversitat del municipi i com cal gestionar els espais verds del poble tenint com a referent la biodiversitat. El primer que em va sobtar és que el biòleg que feia l'exposició explicava que havien quedat sorpresos amb l'altra biodiversitat del municipi. Afirmava que havien trobat 1.100 nius d'espècies d'ocells i 282 colònies d'aus, algunes d'aquestes tan espectaculars com el gran duc, el falcó pelegrí o l'òliba. Espècies que no es troben fàcilment en entorns urbans i personalment penso que són d'una bellesa brutal. El ponent indicava que totes aquestes observacions es van fer just després del temporal Glòria, cosa que va propiciar la creació de zones humides i espais adequats per l'aparició d'espècies d'ocells molt interessants. Destacava de forma molt notable la biodiversitat detectava als camps inundats de l'entorn de la Riera de l'Auvi. Transformar-se en tot un ens aiguamolls d'una gran presència d'aus aquàtiques migrades del nord d'Europa i que en anys humits pot recordar els aiguamolls del Baix Ter. En resum, el ponent venia a dir que si es canviaven algunes coses i es feien polítiques proteccionistes d'aquestes zones humides, podíem disposar d'un petit espai amb un interès semblant al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Impressiona, no? Les conclusions són evidents. Cal treballar per potenciar les zones humides de l'Auvi. En primer lloc, per potenciar la biodiversitat, que ens dona molts beneficis, com la lluita contra les plagues. Per exemple, una oreneta consumeix 800 insectes al dia i una òliba 1.400 rosegadors l'any. En segon lloc, per protegir i mantenir el patrimoni natural i així poder fer un canvi de paradigma i diversificar l'oferta turística de Palafrugell i cercar l'atractiu naturalístic i ornitològic. Més biodiversitat és més futur i més progrés. Som-hi.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. I've got a new age girl. Tell us what she's like. Environmentalist girl. Does she ride a bike? She has a crystal necklace. She spends a lot of cash. Well, her vibes are rather reckless. She's heading for a crash. Or a flowing skirt is blowing in a transcendental wind. And she wonders without knowing, where did we begin? Marry Mo. She's a vegetarian.
Marry Moe.
Segurament aquesta cançó, si s'edités avui, seria també font de polèmica, perquè és una mica com el programa aquest Brico Heroes, que toca tots els pals. Es fica amb els vegetarians, es fica amb les dones, és una mica misògina, vaja. Ho té tot, però el que va tenir l'any 1994 va ser prou èxit, un One Hit Wonder que va convertir-se en una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula Dumb and Dumber, i vaja, no sabem si gràcies a això o gràcies a aquest riff de guitarra tan potent dèiem, no sabem si és gràcies a això que va convertir-se també en un hit a la llista del Billboard 100, convertint-se en la posició número 27. 8 i 12, pausa i de seguida ens hi posem.
Aquesta Setmana Santa, a l'Escala, Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble and Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I quan tenim el timbaler del Bruc a l'estudi, vol dir que és temps per parlar del govern i oposició. Perquè avui a Ràdio Capital emetrem una nova entrega d'aquest programa que hem recuperat aquest any en aquesta nova temporada i que fem amb periodicitat setmanal. Si fa un mes emetíem el govern i oposició de Palamós, avui es torn pel govern i oposició de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, un dels municipis del Baix Empordà més coneguts arreu del territori, les grans festes que s'hi organitzen, les discoteques, els grans cotxes d'oligarques russos que també es passegen per allà, i els coronavirus, i el coronavirus són alguns dels temes que tracta aquesta nova entrega del govern i oposició que emetrem avui, Gerard.
Els dos polítics del municipi Baix Empordanès, l'alcalde Maurici Jiménez del Partit Socialista i el cap de l'oposició Joan Giraut de Junts per Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, es veuen les cares aquest dijous, avui, a mateix, a partir de les 8 del vespre, als micròfons de Ràdio Capital de l'Empordà. Com ja és habitual en aquests formats, els dos polítics han començat posant en context algunes de les coses bones que fa l'altre líder de Castell-Platja d'Aro, però sí que hi ha hagut moments on els dos empordanesos no compartien la mateixa opinió.
El tancar, i concretament l'avinguda S'Agaró i també part de l'avinguda Cavall Bernat, aquí crec que no es va estar del tot encertat, es que es pogut fer millor.
Mentre que l'alcalde li explicava al cap de l'oposició que també s'ha canviat el percentatge de la procedència dels turistes al municipi.
Veníem, diguéssim, com a municipi turístic d'un 50-50, me refereixo al 50% que representen doncs, els veïns de certa proximitat i segons residents de l'àmbit català, per dir-ho d'alguna manera, i el 50% que representa per nosaltres doncs, el turisme, diguéssim, de segona anella.
Un dels altres temes que també han comentat els dos polítics és la reforma del passeig marítim de Castell-Platja d'Aro, on l'alcalde ha reconegut que les obres no estan enllestides.
És veritat que la situació és la que és, i si avui mirem el passeig en la seva franja sud, no podem afirmar que el projecte, diguéssim, és el d'un passeig acabat, i aquesta és una realitat.
L'oci nocturn també és un dels temes cabdals de la població del Baix Empordà. Per això, des de l'Ajuntament s'ha treballat en fer el màxim possible, com explica el cap de l'oposició, Joan Giraut.
però jo entenc que l'Ajuntament doncs ha fet el que ha pogut i a partir d'ara, quan la cosa es normalitzi, doncs ajudarà com ajuda o vol ajudar a tots els sectors.
De fet, l'Ajuntament també està ajudant en tots els sectors possibles, comenta l'alcalde, que assegura que ja han rebut més de 30 ucraïnesos a Castell-Platja d'Aro.
És difícil perquè és veritat que nosaltres estem empadronant a tothom a les vivendes on a dia d'avui estan d'alguna manera doncs, ja quedant-se a residir de forma temporal, però hi ha molta gent que encara no ha passat i en som coneixedors. Per tant, si nosaltres parléssim de forma directa quanta gent tenim, parlaríem d'una trentena. Si parlem d'aquells casos que sé que han arribat però encara no s'han consolidat com a padró, podríem parlar d'una trentena o d'una quarantena més, no?
Tot el govern i oposició de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró s'emetrà avui al vespre a partir de les 8 per l'antena de l'emissora empordanesa i per la pàgina web radiocapital.cat.
I, evidentment, demà, versió resumida, que emetrem en aquest supermatí. 8 del matí, o millor dit, un quart i un minut de 9 del matí. Crec que no és la primera vegada que ens passa això, que volem posar una música i posem el tancament. Ara. Obrim capítol Ucraïna o les conseqüències que té sobre el Baix Empordà. L'Ajuntament de Palafrugell fa una crida a la població interessada a la, per la cessió voluntària d'habitatges per famílies refugiades d'Ucraïna. El consistori ha convocat una reunió informativa dilluns a les 7 de la tarda per tal de poder abordar-ho. A més, l'Oficina d'Atenció Ciutadana comptarà amb un punt d'informació sobre com es pot ajudar voluntàriament en temes relacionats amb la guerra del país, Anna.
En aquest sentit, s'oferirà la possibilitat de fer un acolliment en un habitatge sencer o en habitacions de forma il·limitada. En cas que es vulguin acollir famílies, des de l'Ajuntament emplacen a contactar amb la Creu Roja i, si es volen rebre menors, fer-ho a través de la DGAIA. A més, l'Ajuntament també ha volgut recordar que per ajudar econòmicament és recomanable fer aportacions directament a les entitats que treballen sobre el terreny. Finalment, recorden que a través de la plataforma VIP Palafrugell, qualsevol persona del municipi podrà apuntar-se com a voluntariat a les diferents crides que es facin.
Mentrestant, ho dèiem al sumari, Càritas Girona ha recollit més de 86.000 euros per les persones refugiades d'Ucraïna. L'entitat està rebent el suport de nombroses iniciatives que s'estan duent a terme a tot el territori per ajudar els refugiats i no descarta organitzar noves accions solidàries, Sergi Villena.
L'emergència humanitària a Ucraïna ja ha provocat més de 2 milions de desplaçats. Els grups locals de Càritas, en coordinació amb ajuntaments, altres entitats i administració, es preparen per a la segona fase de l'emergència. En aquest moment, Càritas ja té constància de l'arribada d'un nombre desigual de persones provinents d'Ucraïna a la diòcesi de Girona, però la gran majoria encara no ha estat derivada pels serveis socials als projectes de l'entitat. Càritas ha decidit destinar els beneficis del cinquè sopar solidari a l'acollida i acompanyament de les persones vulnerables afectades per aquest conflicte. L'acte se celebrarà el dia 6 d'abril a Mas Marroc i a la notícia del nostre web hi podeu consultar més detalls sobre la inscripció.
Càritas Girona, Càritas Diocesana de Girona, està col·laborant activament sobre el terreny amb Càritas i ho fa des de Polònia, oi, Sergi?
L'estació de la ciutat de Przemyśl, al sud-est de Polònia, a 15 quilòmetres d'Ucraïna, és el principal punt d'entrada per als refugiats que fugen utilitzant el tren cap a Polònia. Allà, Càritas hi ofereix serveis de menjar a professionals que treballen a la zona, així com àpats per emportar pensats per a les persones en trànsit. En aquesta estació hi arriben dones i criatures, però també gent gran que han hagut de fugir de casa seva. Càritas ofereix també informació actualitzada i orientació sobre els desplaçaments segurs organitzats a través d'autobusos i combois de trens especials. A l'estació de Przemyśl també hi ha altres entitats organitzades que ofereixen menjar, com la iniciativa World Central Kitchen o equips de protecció civil polonesos i militars.
I la mateixa entitat, Càritas, disposa també d'altres punts d'acollida al llarg de la frontera de Polònia amb Ucraïna que continuen depenent de l'ajuda econòmica que recull l'entitat arreu i que canalitzen a través del sistema de cooperació internacional de l'entitat.
Això mateix. A més, tant a Moldàvia com a Romania disposen també d'equips locals que estan atenent refugiats en circumstàncies d'emergència humanitària molt similars a Polònia i que també han rebut part dels donatius recollits a la diòcesi de Girona. Les Càritas de la diòcesi de Girona continuen recollint donatius a través de la campanya Coixinet Càritas amb Ucraïna i d'un número de compte habilitat especialment per a l'emergència que també podeu consultar al nostre web.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El comboi Galgo 112 i la penya Blaugrana a Monells, amb el suport de membres de l'EREC, ha tornat de Polònia amb 31 persones refugiades ucraïneses. Les 6 furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària per... dijous de la setmana passada sortien amb ajuda humanitària per les famílies desplaçades a la frontera i ajut veterinari que ha entrat a Ucraïna a través d'un corredor i just aquesta setmana han arribat a casa nostra. Volem saber com ha anat aquest viatge, sobretot com estan aquestes persones que venien amb aquest comboi. I per fer-ho, saludem a una de les persones que en formen part d'aquesta penya blaugrana de Monells i que ha anat fins allà, en Benet Cuyàs. Senyor Cuyàs, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, la primera pregunta és com estan aquestes persones que han vingut amb vosaltres?
Bueno, mira, en principi ja els tenim tots amb les seves famílies. Molts ahir els vàrem ubicar en els trens que on tenien gent que els esperaven. En concret, varen anar les destinacions han sigut Castelló, València i Alacant. Llavors hi havia uns que anaven a la sèrie que també la família els anaven a buscar a Alacant. En principi ahir varen sortir, l'últim tren, els d'Alacant, eren ahir a les 6 del matí. Perdó, m'han deixat uns que no, ahir no hi varen ni cabien i s'han quedat a dormir a casa d'un company i han marxat aquest matí a les 8. Per tant, ja estan tots en millor lloc, on es mereixen estar.
Per tant,
que no és a casa seu, però estan tots ubicats, sí.
Per tant, tots sants i estalvis. Ara podem parlar ja d'aquest trajecte. Com comença? Com genereu aquesta idea de dir, escolta, des de la penya Blaugrana de Monells volem fer-hi alguna cosa? Expliqueu-nos una mica com ha anat que us embarquéssiu a fer això.
Bueno, pues mira, va ser casualitats a vegades. Nosaltres som els que creiem que les coses passen per alguna cosa i la cosa va començar doncs dijous de l'altra setmana que vàrem anar doncs, amb un company de la penya que anem normalment a veure el futbol i ara tenim aquest any doncs, anem al Palau a veure el bàsquet i anem a veure el partit de bàsquet del Barça i vàrem parar a una àrea d'aquí abans d'entrar a Barcelona a fer la cervesa i ens trobem un... Estàvem allà i va arribar, just aquell moment, va arribar un autocar que venia d'Ucrània, i llavors doncs van entrar, ens vam adonar, hòstia, puta, que deuen ser d'allà. Va venir al costat nostre una senyora a demanar un cafè i parlava espanyol i vam estar parlant. Ja ens va deixar a tots dos ens va deixar, hòstia, ja no tenen ganes ni d'anar al bàsquet. A partir d'aquí, l'endemà, a través d'un amic, tenim un amic, la Núria, que està a Galgos, que també està a la junta de la penya guixolenca, la penya barcelonista guixolenca, una persona ens demana un paper perquè hi havia un home que volia sortir d'allà perquè tenia dos nens molt petits i no volia que marxessin amb la seva dona i ell volia escapar d'Ucrània, el que va ser que, esclar, a l'estat amb edat de... tenia el seu major de 18 anys doncs no el deixaven sortir perquè havia d'anar es havia de quedar. Clar. Llavors, bueno, ens van demanar un paper, van mirar de fer-lo i van parlar amb la Núria i a partir de Núria hem de fer alguna cosa, jo els vaig trobar el dijous, hem de fer alguna cosa, i mira, i aquí va començar la llavor.
Val, no vull parlar del viatge estrictament fins a la zona de Polònia, però quan arribeu allà, què és el que us trobeu?
Quan arribes allà, et cau el món a sobre. Perquè tu, per molt que te'n facis a la idea, anàvem parlant, clar, havíem vist imatges, havíem vist per la tele, connectaven amb Presnzil, que és on vàrem anar, al punt aquell del centre comercial, ja havies vist a la tele, per la tele, el que era, però quan tu arribes allà i veus allò, doncs te desmunten tots els esquemes que puguis tenir com a persona. I no es pot explicar. No hi ha paraules.
Vaja, i després, una vegada sou allà, com... És que no sé si parlar de procés de tria, però...
No, és tal qual, o sigui, és tan violent. O sigui, nosaltres portàvem, nosaltres t'explico les dues passes. Vam tenir, nosaltres marxàvem, el NAM Galgo 112 portàvem molta gent, els primers que acabaven sortir, no els deixaven pujar en els trens que els atrevien, no els hi deixaven pujar els animals. Animals de companyia, si imagines que tinguis el teu gos, sí, sí, el teu gat, sí, sí, sí. Els hi feien abandonar. Tu vols pujar al tren, tenies que triar entre pujar tu
o deixar
quedar-te allà amb els teus gats i gossos o el que tinguessis. Llavors, què va passar? Van quedar molts animals, no hi havia menjar, llavors, a través de Galgo 112, es van posar en contacte pues, internacionalment, estan tots connectats, amb organitzacions, etc. I bueno, aquí van dir, bueno, doncs, van pujar 900 quilos de pinso, de gat i de gos, medicament veterinari, etc. Més llavors vam carregar cotxets, cadiretes per la mañana. Els roba ens havien dit que no calia, perquè de roba n'estava arribant molta, i com que de roba els que estaven a dins no necessitaven, i a fora hi havia molta. Yeah. I a fora ja estaven coberts, no? Llavors, el primer impacte va ser que a l'hora d'anar a descarregar a través del contacte aquest, no vàrem anar al centre comercial, sinó on, en un, com una espècie de magatzem on vàrem anar a descarregar allà i vam tenir la sort, casualitat, digui-la que sigui, de que hi havia el camió que marxava al cap de 2 hores cap a Kiev. Llavors, tot el material que vàrem portar ho vàrem estar fent un directe que està penjat a la nostra xarxa, al nostre Instagram, que es veu doncs, com anem descarregant i anem entrant. I la gent que ens anava seguint es dava emocionant perquè veia com el cotxet, tot el que havia donat, anava entrant al camió que anava cap aquí. Va ser un moment ja que ens va... O sigui, nosaltres mateixos anàvem carregant, es anava fent el directe, la gent d'aquí ho anava veient i no érem conscients, saps? Llavors allò va acabar de fins a explotar a les xarxes i de fer-ho visible. Quan vàrem acabar això, ens anem al centre comercial. Bueno, nosaltres anàvem amb una filosofia que era, vàrem aconseguir, a part de molts de diners, de donatius, de gent particular, que ni són socis de la penya, ni els coneixem, la gran majoria no els coneixem de res, doncs vàrem anar fent donacions i la quantitat de diners va ser molt important. Quan vàrem arribar allà, nosaltres teníem moltíssimes gent que ens havia donat cases, lloc, espai, digue-li com vulguis, per acollir gent. Per acollir a desplaçats. Clar, com arribem allà, diem, bueno, nosaltres anem a oferir a la gent que vulgui lloc, doncs anem a oferir i anem carregant els que vulguin venir. Què ens vàrem trobar? Ens vàrem trobar que la gent d'allà són normal, perquè tots són dones i nens, són extremadament desconfiats. Llavors vam veure que el plantejament que fèiem nosaltres era erroni, que molts l'única cosa que volien era marxar d'allà. I bueno, vam reaccionar, hem dit, doncs, canviem, si el que portem no els hi serveix, ja buscarem una solució, anem a fer doncs, el transport, anem els a portar. I quan arribes aquí, doncs el cos, en cas, si ja el tens malament, t'acaba de quedar malament. Clar. Perquè tu el primer que has de fer és registrar-te com a conductor i et posen una pulsera de color blau amb un número. Uh-huh. Tu amb aquella pulsera pots entrar, sortir, pots fer el que vulguis.
Aquella pulsera dona una mica la garantia, és també efectes de garantia per la gent que ha de marxar, que aquella persona
Correcte.
Que porta aquella pulsera, diguem-ne, no té finalitats il·lícites, per entendre'ns.
Correcte. Sí, però tu, o sigui, és que sona... o sigui, està molt ben fet perquè nosaltres en parlam és molt complicat fer-ho d'una altra manera, no? Però la sensació aquella de que tu anaves a... és que és molt dur de parlar. Com si tu anessis allà i tu vas a triar, no? Imagina quina responsabilitat. Totes les desplaçades, que tot eren dones i nens, et portaven un braçalet d'un altre color que no podien sortir de dintre el recinte i amb el seu número. Llavors tu agafaves, anaves a parlar, parlaves amb ells, ui, anem a Barcelona, i a la que els deia a Barcelona, diu, no, nosaltres anem a Espanya, anem a València, anem a Alacant, anem a no sé què, bueno, quants sous? 4, 5, i llavors vam anar fent, amb els primers que vam anar trobant, doncs vam fer una llista, quantes places tenim? Doncs vinga, va, quants sou vosaltres? 3, va, vinga, cap a dintre, vosaltres 4, vosaltres 2, vosaltres 5, i vam deixar moltíssima gent que, bueno, que mentre es pensaven si venien, si els hi transmitien prou confiança, perquè clar, anaves amb el DNI a la mà, els de l'ERE que són bombers anaven ensenyant el carnet de o sigui, les acreditacions de bombers, portàvem 3 policies municipals de Platja d'Aro que també anaven perquè veiessin que són bona gent, que no teníem cap mala intenció de res, saps? Llavors, doncs, ostres, aquest moment de la... Hòstia, és que no m'agrada ni dir-ho, no? Però seria com de la tria o de moment de selecció de la gent. Va ser molt dur, va ser molt dur. va ser duríssim també. Però, clar, marxes d'allà amb gent que també di, va, no, que volem venir. I llavors deia, no, és que tenim les furgonetes plenes. I se't fotien allà a bramar, se't fotien a plorar, i, bueno, i tu deies, bueno, jo què he de fer, saps? Què hem de fer? Ja. Ah, si haguéssim tingut 26 autocars, haguéssim baixat 26 autocars. Només teníem 6 furgonetes, no és que no n'hi havia més, saps? No teníem...
Està clar. Escolteu, com ha anat el viatge de tornada? Perquè una vegada tornàveu cap aquí, ja tornàveu carregats. Com ha anat el viatge de tornada i com ha anat la relació amb ells? Perquè, vaja, vull dir, al final és gent que no us coneixeu de res, ells surten d'un país que està en guerra, van cap a un futur més incert que una altra cosa. Sí, explica'ns una mica com ha anat aquesta tornada.
Bueno, la tornada, crec que... Jo he dit una cosa. Cada furgoneta s'ha creat una família. Podem dir que tenim una família nova, uns s'han quedat aquí a Baix Empordà, perquè tenim una família que està a l'Escala, i una altra que s'ha quedat aquí a la Bisbal, que aquesta m'agradaria explicar-ho, perquè era una noia amb dos nens, un de 2 anys, crec que té, i la nena, que aquests havien de baixar cap a València, i com, però havien baixat a través d'una organització valenciana que els hi donaven habitacions i els hi aconseguien cas i aquestes coses, que però els havia d'esperar l'endemà i baixar amb autobús. Doncs ell, el trobant a nosaltres, que ella ja tenia plaça per casa seu, per la casa que li deixaven, etc., va baixar amb nosaltres. Què va passar? Quan nosaltres, el dia abans d'arribar a migdia, quan truca a València per dir-los que l'endemà, doncs, que el dimarts la portàvem a l'avió, al tren, i que baixaria, li diuen que no, que no havia anat amb el bus, doncs que no tenia, i ens vam trobar, doncs, amb aquesta família a les 3 de la tarda, sense res. Bueno, van començar a moure fils i s'han quedat arribant aquí. Llavors, volia notar-ho, perquè és un punt que ens agrada, que la solidaritat de la gent. I llavors, bueno, doncs el que t'he dit, que cada autocar, pues, cada furgoneta va crear un vincle amb la gent que... Les primeres hores, silenci total, la que van veient, pues, que tu els aportem al primer hotel, que és a Polònia, que els van portar un hotel, que els polacs ens varen tractar de 10, els van poder portar a un hotel, els van donar un sopar de pasta, bufet lliure a les habitacions, els van poder dutxar l'endemà al matí un bufet lliure per esmorzar, etc. Clar, aquella gent van veure, pues, que ja anàvem en sèrio, que nosaltres no érem... que podien confiar en nosaltres, que no buscàvem res més que ajudar-los.
Aquest hotel de Polònia l'escolliu, sí, vosaltres, o hi ha alguna llista que us fa...
Ah, de casualitat, eh? Casualitat, sí, un Holidays, és un Holidays Inn, de la cadena aquesta Holidays Inn, sí. que bueno, portàvem, doncs, quan faltaven un parell d'hores, i tu comencem a buscar per Google, comencem, tenim gent que parla anglès molt bé, i bueno, com els hi van dir que pel que portàvem desplaçades, ens varen fer, doncs, el preu de l'habitació, que ens sortia uns 60 euros, doncs, varen dir, doncs, ens varen incloure el sopar i l'esmorzar de l'endemà. Vull dir que amb els polacs només tenim paraules d'agraïment. Com veieu, polacs, treveu-vos el barret, perquè lògicament molts hi estan guanyant diners, perquè no deixen de ser, però resulta que els hotels, tot això estan a tope, però vull dir que han tret els impostos del gasoll, del carburant, era un preu més o menys lògic, 1,6 euro, 1,7 euros, no els 2,5 euros que pagàvem el litro a Alemanya, 2,5 euros el litro de gasoll. Vull dir que paràvem les 6 furgonetes i pagàvem 1,000 euros de gasoll. Una animalada.
Déu-n'hi-do. Sí. Deia vostè, hi han 6 furgonetes i hi han 6 famílies noves.
Sí.
No sé si em sabria dir si totes aquestes persones que han vingut aquí esperen tornar al seu país quan això s'acabi, o ja n'han tingut prou.
Els que anaven amb la meva furgoneta, els que portava jo, te puc dir que aquests, la que estigui, se'n van cap allà. Aquests han deixat, clar, tots hi han deixat homes i germans, són els que van deixar nosaltres, però ja han deixat un germà i el pare que tenia 60 anys, en allà, i el germà que té 33, també en allà. Llavors aquests ja estan esperant. Ells tenen l'esperança que demà s'acabarà i que demà passat podran tornar-hi i que no ha passat res i que, bueno, que reconstruiran el país, perquè són molt patriotes. Ells tenen aquesta sensació que en res són en allà. Ells tenen aquesta sensació. En canvi, la noia aquesta de l'Escala, doncs que tenia, que la varen deixar, no de l'Escala, perdó, la que s'ha quedat a la Bisbal, que a més era problemàtica, vam tenir una mica de conflicte, perquè ell era de Donbass, era del Donbass, i llavors amb les altres noies hi havia una mica de tibentó, perquè clar, el Donbass sabem que pot ser un dels orígens de tot això. Llavors, bueno, era una mica complicat de... li feien una mica el buit. Llavors aquesta noia ha dit que ella no vol tornar, no té res que la lliguin allà, els pares de les criatures es van separar, van deixar, eren problemes amb alcoholisme, etc. I aquesta tenim aquí una empordanesa, una família empordanesa nova.
Aquesta noia és la de l'Escala, eh?
No, d'aquí la Bisbal. La que a última hora la varen abandonar, la van deixar tirada fins i tot els del bus aquest, i s'ha quedat aquí d'aquí la Bisbal, sí.
Benet, déu-n'hi-do l'experiència. No sé si teniu previst tornar a fer alguna altra sortida cap allà.
Sí, sí, sí. Sí, ja estem avui, que també ja hem dormit, avui hem pogut, al poder dormir al nostre llit, ja ens hem tornat a despertar i bueno, ara hem de gestionar una mica la nostra vida privada amb feines i coses, però si la intenció és de tan bon puguem, si pot ser la setmana que ve, no esperarem a l'altre per tornar a marxar. Tenim diners que ens han sobrat de la gent que ens ha donat, llavors aquests diners els hem de gastar, la gent ens els ha donat per això i moralment hem de tornar a dinar per gastar-los i per tornar a fer una altra expedició que serà en breu. Tant de bo no haguem de fer perquè hagin arribat a un acord i hi hagi un alto foc, etcètera, no? Però bé, si continuo com està, doncs directament, sense pensar-nos-ho, hem de trobar furgonetes que ens vulguin cedir, perquè el problema és que al no disposar de furgonetes pròpies d'aquestes que hi ha hagut 9 places, les hem hagut d'anar a llogar i cada furgoneta que hem llogat ens ha costat la mòdica xifra de 1.500 euros.
Això li volia preguntar, perquè entenc, pel que em diu, entenc que els diners han sortit de diners que els hi ha donat la gent, però clar, quin és el cost que té aquesta expedició i com es finança?
Mira, el cost de l'expedició, te diria, perquè ens hem fet càrrec absolutament... Ells pensen que elles, moltes, no portaven ni un duro. Ni un duro vol dir ni 5 euros. Res. Mm-hmm. Res. Llavors, el cost, però mira, hem comptat al voltant de només de gasoll, de carburant, uns 1.000 euros cada furgoneta, més llavors el lloguer de 2 mes que ens han costat pues, 1.500 cada una, són 3.000 més, més llavors tots els hotels, parades, dinars, esmorzars, sopars, etc, que també ens fa càrrec tots nosaltres. Jo crec que el cost, no ho sé, s'ha de fer números avui, pot estar sobre 13-14.000 euros, però com que vàrem recaptar moltíssims que encara no ens en sabem a venir, encara no fa ni mitja hora, acabo de rebre una altra transferència.
Quants diners vam recaptar, si no és indiscreció?
Sí, suposo que no, bueno, com que ja més o menys en públic, crec que estem sobre els 20.000 euros, més de 20.000 euros. 20, sobre aquí estem.
Escolti, i ara que estem parlant per la ràdio, expliqui'm per quina via se li poden fer arribar diners per aquesta tasca.
Mira, nosaltres ho podem tenir dos canals, un que és per Visum, que Visum és crec que és el 03735, però aquesta informació la trobaríeu tot a l'Instagram de la PB Monells, que allà doncs, en els primers punts surten els números de compte, que el número de compte per fer transferències és el de la penya, i el número de Visum, que per un tema de moviments, doncs, si és de particular no serveix, està a la compte dels Galgos. No. Llavors, doncs a partir, amb aquí pot sortir. Ja t'ho dic, no, si vols t'ho puc mirar, però
el perfil
de PB Monells ho podeu trobar. A les primeres publicacions de què marxem, allà t'explica com fer-ho.
Uh-huh. Ho estic buscant per poder explicar-ho a la nostra audiència, vaja.
Sí, sí, correcte.
Senyor Benet Cuyàs, déu-n'hi-do quina lamentable aventura, permeti'm dir-ho així.
No, totalment.
Com diu vostè, totalment. Tant de bo no hi hagin de tornar perquè la situació s'hagi acabat o perquè, no sé, perquè decideixin amb aquestes noves famílies que deia tornar-los a casa seva o sí. Perquè hi puguin anar, no sé, de viatge, de vacances algun dia.
Correcte. Nosaltres tenim un viatge segur que el tenim, que aquest el pagarem nosaltres, la nostra butxaca, que els hi van fer la promesa en els que anaven a la furgoneta. furgoneta que portava jo, que tan punt acabés, els diríem a buscar a València i els aportaríem a casa seu. Aquesta promesa els van fer i això ho complirem. Tant de bo sigui la setmana que ve, crec que els puguem tornar, tot i que, bueno, no ho sé, no tinc gaires esperances ara mateix.
Tant de bo que sigui així.
Tant de bo, sí, i tant de bo, exacte, hi hagi un alto el foc i no hagin d'anar-hi dijous que ve, no hagin de tornar.
Benet Cuyàs, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I sobretot, i gràcies per la feina.
Bueno, no, la feina és... alguns fan, uns aporten econòmicament, els altres fem l'amador, i tot. Som tots un equip.
Que vagi molt bé, Benet, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, no, que volem venir. I llavors, no, és que tenim les furgonetes plenes. I si fotien allà a bremar...
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció...
Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Pasta seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té al Baix Empordà la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
Supermatí a Ràdio Capital.
4 minuts i 3 quarts de 9, canvi de registre... Per explicar-vos que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys i han desmantellat un cultiu de marihuana amb 574 plantes. Això ha passat en una casa de Santa Cristina d'Aro. El cas es remunta a finals de gener, quan la policia va saber de l'existència d'una possible plantació en un domicili de la urbanització Vall Repòs del municipi. Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i un consum elèctric molt elevat a la casa. Els agents van començar una investigació per confirmar les sospites i van constatar que s'hi estava cultivant marihuana, Àlex.
Després de diversos dispositius de vigilància i seguiment, aquest dimarts els Mossos van entrar al domicili. Durant l'escorcoll, van trobar les plantes i van comissar 1.030 grams de cabdells preparats per a la venda al detall i aparells per al cultiu com làmpades, transformadors, aparells d'aire condicionat, mampares, bàscules i filtres. Els agents també van arrestar el responsable de la plantació, que en aquell moment estava dins de l'habitatge. Se li atribueix un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric. L'arrestat, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.
I ahir vam saber també que diversos propietaris forestals han creat una marca Singular Wood. Aquesta és la primera plataforma de venda de fusta singular per interiorisme, artesania i decoració. La iniciativa busca contribuir a la gestió sostenible dels boscos, posant en valor també els seus productes.
La cooperativa impulsada pel Consorci Forestal de Catalunya i l'Agrupació Forestal del Mont Negre Corredor han creat la primera plataforma de venda de fusta singular, Singular Wood, per a projectes exclusius d'interiorisme, artesania i decoració. Es tracta de peces úniques sorgides dels boscos catalans amb valor afegit, perquè tenen un aspecte genuí, amb detalls de forma, irregularitats i coloracions especials que les fan molt atractives per a la creació de mobles. El sistema, a més, posa a l'abast de tothom un producte que actualment no està al mercat i que busca contribuir a la gestió sostenible dels boscos posant en valor els seus productes. La plataforma, a més, garanteix l'origen i la traçabilitat del producte, ja que compta amb la certificació ecoambiental PEFC. D'altra banda, com que es tracta d'un producte natural, renovable i de proximitat, també contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. Els productors compten amb el recolzament de serradores locals i amb dos magatzems de fusta a Santa Coloma de Farners i a Sant Feliu de Buixalleu. Actualment hi ha un catàleg amb una seixantena de fustes d'acàcia, cedre, cirerer, pi blanc, pipinyer, pollancre, roure i xiprer. La fusta es presenta en taulons de diferents gruixos d'acord a mides estandarditzades i a punt per la seva utilització. Totes les fustes s'han assecat a l'aire lliure per garantir un procés natural que minimitza els costos i evita deformacions i dificultats al treball del material.
Gràcies, Maria. Temps per la cultura. per explicar-vos que el Castell de Calonge serà escenari de diverses exposicions aquest estiu. La primera, que es podrà visitar des del dissabte 25 de juny fins al diumenge 31 de juliol, serà la dels artistes Glòria Muñoz i Quim Domena. Entre altres noms destacats hi ha el dels artistes Assumpció Mateu o Pep Camps.
L'obra de Glòria Muñoz està basada en plasmar en les seves pintures espais interiors, espais sacres, camins astrals, paisatges i papers. Exposat a llocs com Nova York, Londres o San Francisco. D'altra banda, Quim Domené treballa altres disciplines a més de la pintura, com la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l'escultura. A nivell individual, ha exposat en diferents ciutats del país i també a diversos països d'Europa i de fora, com per exemple el Japó o els Estats Units. Des del dissabte 6 d'agost fins al diumenge 4 de setembre es podrà visitar la segona exposició a càrrec dels artistes Assumpció Mateu i Pep Camps. Per una banda, l'obra d'Assumpció Mateu també inclou escultura, gravat, poemes visuals i llibres d'artista. Exposat i disposa de col·leccions tant a Espanya com arreu del món, entre d'altres a Itàlia, Holanda, França, Estats Units o a la Xina. En referència a Pep Camps, l'artista treballa diverses tècniques, com la pintura, el dibuix, l'escultura i la ceràmica. A més d'exposar a diferents llocs d'Espanya, també ho ha fet internacionalment, a Bangkok, Zúric i a diverses ciutats de França i Itàlia.
Gràcies, Maria Alsina. I encara un últim apunt per la informació esportiva. I és que la begurenca Paula Badosa ja és a quarts de final d'Indian Wells amb un joc excels. La de Begur va signar un dels millors partits de la temporada i es va desfer de la canadenca Leila Fernández en dos sets per un doble 6-4, Sergi Villena.
L'idílica Badosa té amb aquest torneig sembla no tenir aturador, ja que recordem que n'és la vigent campiona i amb la imatge que va oferir ahir a vuitens de final, les seves opcions de revalidar el títol són molt altes. La begurenca va fer un autèntic recital de cops paral·lels i es va mostrar molt sòlida mentalment. La seva rival va ser incapaç de frenar el vendaval i va sucumbir per un doble 6-4. A quarts de final, Badosa se les haurà amb Verónica Kudermetova per un lloc a les semifinals.
Gràcies, Sergi. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, la setmana passada que no vam poder parlar al llarg i ample de cinema i de sèries, avui tenim ganes de posar-nos-hi, vaja, a sac-pac.
Doncs ens posem una mica al dia.
Doncs va, ens posem una mica al dia. Comencem amb la primera de les produccions de les que parlarem. Que ja va venint, eh? Ah.
Yo me voy por aquí.
Vale.
Bueno.
Adiós.
Adiós. No ha habido cuernos.
Para nada.
Para nada.
No.
Va, no ha habido cuernos. Què vol dir això? De què estem parlant?
Pues això, que no hi ha hagut aquesta parella, que no és parella en aquest moment d'aquest tràiler, doncs s'agraden, però no hi ha hagut banyes. O sigui, tenen aquesta mena de pacte. Bé, això és una pel·lícula que es diu La peor persona del mundo, pel·lícula de Noruega. Atenció, Miquel, eh? Noruega, eh?
Sí, home, que tu em parlis d'una pel·lícula de Noruega ja... Mira, ja em sorprèn.
No, ho dic perquè tinc una fama totalment injustificada en aquest programa.
No, i tant.
I la vull destruir i avui que quedi clar.
Hi ha explosions o gent volant o zombis?
Doncs no, ni una cosa ni
l'altra. Ah, coi.
No, és una pel·li romanticona. De fet, parlar de la crisi dels 30, podríem dir, o dels 40, a vegades són aquestes crisis que també s'assemblen bastant. És una pel·lícula de la generació I, val? Que és aquesta generació nascuda als anys 80, i és una persona que arriba a una edat ja adulta, no? Arriba doncs, això als 30 i tal, se suposa que ha de tenir una vida més ordenada, que ha de tenir mainada, que ha de tenir una feina estable, i ella és absolutament al contrari. Ella té una parella, però bueno, viuen junts d'aquella manera. Ara ha conegut un altre noi en una festa, que també li agrada, no? Que és aquest moment que et presenta el tràiler. Va saltant d'una feina a una altra, te la mostren doncs, que comença a estudiar medicina, passa a psicologia i acaba fent de dependent amb una mena de FNAC venent llibres. Aleshores, no té clar pràcticament res de la seva vida, té 30 anys, i aquest caos suposat en el que viu la protagonista és el que ens intenta explicar aquesta pel·lícula. És molt trencadora amb el sentit, doncs, presentar un personatge femení que no és ni molt menys la pitjor persona del món, tal com t'ho planteja el títol, vull dir que va una mica en segones tot això, i el director és el Joachim Trier, que havia treballat, per exemple, havia fet pel·lícules de cinema fantàstic. Thelma també és una de les seves bones pel·lícules, que no sé si va guanyar un premi al Festival de Sitges l'any que va passar per allà. No. I sí, vull dir que és un molt bon director, fa pel·lis interessants, i aquesta està molt bé, és una de les favorites d'endur-se l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera. Ja veurem, perquè està competint en Drive My Car, que també té bastants de números. Vull dir que la cosa estarà entre aquesta i una altra. És una mena de comèdia romàntica, això de comèdia us ho agafeu una mica així entre cometes, perquè també hi ha elements de drama, sobretot al final, no? Perquè sé que hi ha un petit canvi de registre que és una mica còmic o et fa gràcia, no?, tot el que li va passant amb ella, i es va transformant a poc en una història més sèria, més dramàtica a mesura que avança, sobretot al terç final.
Vale, recordem el títol, doncs?
La peor persona del mundo.
I això es pot veure a alguna plataforma o és a sala?
No, heu d'anar al cinema a veure aquesta pel·lícula.
Doncs vinga, que no us anirà malament. Som-hi.
Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para la CSS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
Però aquest tio és molt dolent.
Bueno, és del que es tracta, crear una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios.
Aquest és en Joel Joan, eh?
Sí, tant.
Algú sap alemany?
Vinga, va, parlen d'Escape Room.
Doncs Escape Room és l'adaptació de l'obra de teatre del mateix títol que ha triomfat a Catalunya. Ha estat una de les obres de teatre que ho ha petat, allò que es diu.
Sí, més de 100.000 espectadors que va tenir.
Sí, la veritat és que l'obra de teatre és collonuda. Vull dir, la recomano. I ara han fet l'adaptació de l'obra de teatre, que pràcticament el text jo diria que és el mateix, poc ha canviat, i l'adapta al mitjà cinematogràfic. Hi ha una mica de més mitjans a l'hora de mostrar alguns exteriors en algun moment per posar els personatges en situació. L'Escape Room té diferents habitacions, no és aquella cosa d'una sola sala que vèiem a l'obra de teatre, i dona l'oportunitat així per expandir una mica la història, tot i que és veritat que el gruix de la pel·lícula passa no només en una habitació, però sí que l'escenari és bastant reduït. I la cosa funciona sobretot amb els diàlegs dels quatre personatges, que en aquest cas sí que hi ha el Joel Joan i la Paula Vives, que repeteixen també de l'obra de teatre, la Mònica Pérez també, perquè hi va participar, el Ferran Carvajal, que ell tenia el metratge de vídeo de l'obra de teatre, i que aquí també repareixen el mateix, i l'Ivan Massaguer, que crec recordar que ell sí que no hi havia estat a l'obra de teatre i és el lector que s'incorpora. Dirigeix l'Héctor Claramunt, que és el soci habitual de guions en tot el que fa el Joel Joan.
Sí,
i la pel·lícula la recomano moltíssim. Vull dir, és una pel·lícula d'entreteniment que és molt divertida, us ho passareu molt bé, dura una hora i mitja, vull dir, tot va molt així picadet, els diàlegs, la veritat, donen també per fer sàtira política i riure'ns una mica de nosaltres mateixos i del moment en què es troba el país, i està molt bé. Jo és que la recomano moltíssim, m'ho he passat molt bé. Ja havia vist l'obra de teatre i he tornat a riure quan l'he vist al cinema. Vull dir que... I està bé que des de Catalunya fem pel·lícules també divertides i d'entreteniment.
Està bé.
No tot és drama, no tot ha de ser Albert Serra, per entendre'ns, sinó que també hem de fer, si volem fer indústria...
Home, a veure, entre Joel Joan i Albert Serra també hi ha un terme mig, a Catalunya, bueno, fins i tot.
Jo no tindria dubte amb qui tancar-me o amb quina de festa, Edwin.
Bueno, jo he estat de festa amb l'Albert Serra en un barco a Cans, a més, i no està malament.
Però devies menjar bé.
Això és un altre tema. Escolta, va, seguim, que si no se'ns fotrà el temps de sobre. Look up. Aquesta sí que t'agrada, tu. Ara, mira, surten aquí tios volant d'una nau espacial. Va, la pel·li es diu El Proyecto Adam.
El Proyecto Adam, super recomanable.
Home,
la
veus?
Sí, sí, aquesta està molt bé, molt divertida. Està dirigida per Shawn Levy. Shawn Levy és un director de cinema que havia treballat, per exemple, amb el Ryan Reynolds, que també és el protagonista d'aquesta pel·lícula, fent, com es deia, sí, Free Guy, que es va estrenar aquest estiu. Val? I aleshores entre ells dos s'ha creat molt bona química i, de fet, la parella junta tornarà a fer la tercera part de Deadpool. I en aquest cas és una pel·li que intenta... o sigui, el Shawn Levy és especialista en fer pel·lis familiars. Val? Ha fet la saga de Mucho del Museo, per exemple... ho domina bastant. I en aquesta ocasió intenta fer una pel·lícula molt de l'estil del cinema dels 80, però portada avui en dia, com les que feia Spielberg, la seva productora Amblin, en els 80. És a dir, podeu trobar des de referències a E.T., des de referències a Regreso al Futuro, una mica tot aquest tipus de gènere. I en aquest cas, el Ryan Reynolds interpreta un tio que viatja en el temps, perquè ell ve de l'any 2050, ha d'arreglar o ha de buscar a una persona qui vol salvar, i viatja en el temps, el que passa que no acaba anant a l'any on ell vol, i s'acaba trobant en si mateix, quan era petit, en un moment concret que havia perdut el seu pare, i la seva mare doncs, intentava tirar endavant la casa com podia. I bé, és bastant curiós veure el Ryan Reynolds interactuant amb si mateix, entre cometes, perquè és un nen el que fa el seu paper, però està molt bé veure aquest nen, perquè el nen és molt bo, com interpreta el nen el propi Ryan Reynolds. Vull dir que és, està bé. Si barreja comèdia, ciència-ficció, acció, viatges en el temps, i el repartiment està superbé. Hi ha Zoe Saldana, Catherine Keener, Jennifer Garner i Mark Ruffalo.
Recordem el títol de la pel·li, Ignasi?
Es diu El Proyecto Adam i la trobareu a Netflix, aquesta.
Doncs anem a per l'última pel·lícula. Et deixo triar la Red o Upload. Tria.
Va, anem per Red. Upload és sèrie i... Va, anem per Red.
Doncs anem per Red. Let's go. I'm Aileen Lee. I wear what I want, say what I want. 365. Guai, no? Quin flow que té aquesta...
Total. Això és una pel·li de Pixar que estrena directament a la plataforma Disney Plus, val? No ha passat per cinemes, és una cosa que tampoc s'acaba d'entendre per què, que no sigui potenciar la plataforma, però sí, és la tercera pel·lícula, és la tercera de Pixar, perquè tant les dues anteriors, que eren Soul i Luca, també van estrenar-se directament amb la plataforma. I en aquest cas és la història d'una adolescent, i bàsicament el que t'intento explicar és el pas d'una nena de 13 anys que deixa enrere la infantesa per agafar l'adolescència, i dintre d'aquesta adolescència veus com els pares deixen de tenir importància per tenir més importància les amigues i tots els canvis que suposen l'adolescència, que en aquest cas venen representats perquè no són els canvis habituals que pugui tenir un adolescent quan fa 13 anys, sinó que es converteix en un panda gegant de color vermell.
Ostres!
Sí, i aquí la part fantàstica de la història, no? Intenta explorar també una mica la cultura xinesa, perquè ella és una nena que viu a Canadà, però que és d'origen xinès. I bé, és una pel·li... Potser és bastant diferent del que ens té acostumats Pixar, no? És a dir, tots tenim un marc mental molt clar del que són les pel·lícules Pixar, que sí, sí que són... que els nens les poden veure, però que tenen una lectura per adults que els nens potser no entenen. Doncs aquí potser és al revés. Potser tenen una lectura pels adolescents i els adults han d'entrar en el joc, perquè si no potser... Però intenta fer una pel·li així més moderna, diferent, adreçada per aquest públic adolescent, com estan fent altres companyies, que els està funcionant molt bé. Per exemple, tenim Sony amb els Mitchell contra les màquines, recentment hem vist una que es diu En Ron Don Error, que també està a la plataforma Disney, que són pel·lis que estan molt bé amb personatges adolescents, amb un llenguatge que connecta molt amb el públic adolescent, i Pixar, en aquest cas, s'ha volgut una mica allunyar del que és habitual per fer una pel·lícula també d'aquest estil, buscant un altre tipus de públic que estan atrapant altres companyies d'animació.
Doncs Red és l'última pel·li de la que parlem avui. Dius que la podem veure a la plataforma directament de Disney Plus.
Sí, sí, allò, cine a casa familiar, perfecte.
Escolta, per què n'hi diuen Disney Plus?
Perquè, no ho sé, els americans, és plus és vell del llatí. Jo em nego a dir-li Disney Plus, ja t'ho he dit, perquè és plus, no plus, és llatí, vull dir sí. Que... Els americans tenen tendència a fer la ULA i aquí ja li foten el Disney Plus.
Però no diuen Plus, diuen Plus.
Sí, una cosa... a més, si, si contractes publicitat, es veu que no et deixen dir Disney Plus, sinó has de dir Disney Plus.
No, no, has de, a més Disney, que és una empresa... Bueno, però això, si dius Disney Plus, també hauries de dir Disney, perquè no es diuen Disney.
Ja, però volen, sí, es volen crear aquesta, no sé si una marca, no?, de dir-li diferent en el Plus que li hem de dir Plus.
Va. En fi.
Va.
Ignasi,
fins... paguin, ja en parlarem.
Ara. Escolta, fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada. Adéu. I abans d'acabar, ràpidament, temps pel temps, Marc.
Avui, seguint amb la dinàmica insegura, la nostra comarca es prepara un dia amb pluja que tindrà ganes tot el dia i serà altra vegada un dia gris, ennuvolat i amb pluja que probablement torni a ser poc abundant. No veurem el sol. Demà divendres podríem tenir pluges una mica més productives, tot i que no gaire més. Pel que fa a temperatures, no seran excessivament fredes, però la manca d'insolació deixarà el dia rúfol i poc confortable.
Doncs veurem com avança el dia. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip estratosfèric que fa possible aquest programa Despertador Informatiu de referència a la comarca. Tornem demà, adeu-siau.